Carlton Globen.
White guy. 8 minuts i arribarem a les 8 del vespre en directe a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte. Abans de comentar-los com ha anat la jornada número 22 a l'Hoquei Lliga, un parell de punts del món de l'atletisme per comentar-los que aquest passat dissabte es varen disputar els campionats de Catalunya de veterans a Vilafranca del Penedès en pista coberta i amb molt bons resultats per als atletes sitgetans. Per exemple, medalla d'or per la Maria Montanyans Casanova en els 1.500 metres amb un temps de 5 minuts a 39 segons i or també pel que fa a la prova dels 3.000 amb un temps de 12 minuts. Bon debut, per tant, de la Nyansa Casanova a pista coberta. I també bons resultats, malgrat no va poder batre amb el seu rècord en Jordi Ballesteros, als 3.000 metres en marxa. El rècord d'Espanya que posseïa el mateix Jordi Ballesteros en aquesta ocasió es va quedar amb una marca de 14 minuts 7 segons. I també comentar-vos que el proper cap de setmana, el 14 de febrer, a Gavà hi haurà una taula rodona en el marc de la mitja marató Gavà-Castelldefels en Gavà. Els ponents, atenció perquè és molt interessant, i seran presents en Fabián Roncero, recordman espanyol de la mitja marató, en Roger Roca, campió de Catalunya de mitja marató i marató i recent guanyador de la mitja de Sitges, un metge també de la Federació Catalana d'Atletisme, encara per confirmar, per determinar, i Jordi Ballesteros, en aquest cas com a entrenador nacional d'atletisme. El tema d'aquesta taula rodona serà la mitja, un camí per a la marató. Es farà en el marc de la fira del corredor de Gavà i, com dèiem, serà el mateix en Gavà dissabte a partir de 6:15 de la tarda. Sis minuts i seran les 8 del vespre, un cop d'ull a la 22a jornada de la Hoquei Lliga amb resultats i classificació. Els resultats d'aquesta jornada número 22 han estat aquests: Noia 3, Lloret 4, Alcoi 2, Mataró 2, Vic 7, Massanet 1, Tenerife 4, Voltregà 1, Igualada 0, Barça 2, Vilanova 4, Sitges 1, Reus 3, Lleida 1 i Blanes 4, Liceo 3. La classificació d'aquesta Hoquei Lliga, després d'aquestes 22 jornades, segueix encapçalada pel Barça Sorli Discau amb 51 punts, seguit, això sí, molt de prop per el Roncato Patí Vic amb 50. En tercera posició, el Liceo amb 50 i el Reus queda quart amb 44 punts. Amb una diferència ja bastant important, a 8 punts, se situa el Noi amb 36, amb 34 a l'Igualada, el Lleida amb 31, el Blanes amb 28, els mateixos punts que el Vilanova l'Ull Blau. El Lloret es classifica en la desena posició amb 26 punts, seguit del Tenerife amb 25, 24 per Voltregà, 23 per Alcoi, i tanquen la classificació Massanet amb 19, Mataró amb 16 i el Club Patí Sitges amb 5. I del derbi del passat dissabte al pavelló de les Casernes, doncs, més o menys, Toni, ja està tot pràcticament dit, el que hem comentat a la primera part del programa. Un 4-1 molt clar favorable al Vilanova, un Vilanova que certament va jugar molt millor que ho va fer aquí a Pinsbens.
Sí, sí. De fet, la decoració va ser una altra, no? El Vilanova li va anar tot molt bé. I torno a repetir, en la primera part, el Sitges a mi me va agradar perquè va treballar molt, sobretot en defensa, no va deixar espai. I ja faltant 2 minuts, doncs, el Vilanova estava ja primer una bola al travesser i després amb Juli B feia el gol del Vilanova. Era un gol que arribava 2 minuts abans del descans, feia mal als Sitges, perquè d'aquesta manera, doncs, el Sitges ja havia trencat, doncs, aquella defensa que l'havia tingut fins al minut 23 i començava la segona part ja pensant en, d'alguna manera, doncs, a veure si podia igualar. Jo, fins i tot, jo vaig dir que era un partit, i m'imagino que en Javi, així ho solo diria als seus jugadors, que no se tornessin boixos, que no perdes els nervis.
És un partit en què molt fàcilment et pot superar l'ambient,
sí,
no?
Sí, però que tenia que seguir tot igual, el Sitges no tenia que fer res més que seguir jugant com ho havia fet a la primera part i que ja tindria el seu moment per, i la seva bola per mirar a veure si podia aconseguir com a mínim l'empat. El que passa que, clar, el gol d'ells al minut 2 de la segona part trenca ja realment
qualsevol opció.
Sí, qualsevol opció dels Sitges. I a partir d'aquí, doncs, és que me va agradar molt el partit. Jo penso que va ser una peça molt important, Julivert. Julivert va sortir quan faltava uns 5 minuts per acabar la primera part i va ser el que va marcar el gol del Vilanova. Després, a la segona part, doncs, va fer una passada impressionant. Se va inventar una jugada que va regatejar a tres jugadors, li va passar Boira i Boira va marcar. Me va agradar molt tant el Julivert com el Boira. I el Sitges, doncs, quan ja portava un 4-0 al marcador, jo pensava malament, d'aquí podem sortir una miqueta
escaldats, no?
Però el Sitges va controlar, va fer el que tenia que fer després, va controlar bastant la bola, no la tenia el Patí, la tenia el Sitges. Jo penso que fins i tot el 4-1 per mi és avoltat, perquè el Sitges va fer mèrit per no acabar golejat d'aquesta manera. Va tenir potser un dia golejador el Vilanova, jo penso que va estar molt inspirat Julivert i Boira, són dos jugadors importants, i el gol del Sitges va marcar Sergi Mires de penal. Un Sitges que va tenir tres penals i que tan sol va marcar un i lo va fer Sergi Mira.
Era el gol que suposava el 4-1 definitiu, el Sitges que va fer doncs, el que bonament va poder, que és el que ha fet o ha estat fent, o està fent, millor dit, en aquesta competició, en aquesta temporada, en aquesta complicada temporada de l'Hoquei Lliga. I bé, dos destins molt diferents, no? Un Vilanova que, gràcies a aquests tres punts, consolida una miqueta el seu objectiu de continuar lluitant per ser el play-off del títol, i el Sitges, doncs, amb aquesta gran assignatura pendent que és la victòria. Quan arribarà? Doncs no ho sabem. Si ho sabéssim, doncs ja s'hauria aconseguit molt probablement. Demà és difícil. Demà és difícil perquè no. Ve el Reus.
Demà és un somni. Demà és un somni. Demà...
Com podia ser el dia que va venir el Barça, no? Tot i que sí, aquells dos gols al Marçal el dia del Barça que van posar el 2-3 al marcador, ostres, van revitalitzar el partit, i de quina manera, però clar, amics, el Barça és molt de Barça.
És molt de Barça.
Sí, jo, per molt malament que estigui, o per... diuen que el Barça aquest any no ha estat en fi, però bé, continua sent el Barça i...
Saps quin serà l'entrenador de l'any que ve del Barça? La pensa, home.
Carles Figueroa?
No, ja ha estat. L'entrenador del Vic, qui és? Pujante.
Ah, Pujante, Ferran Pujante?
Ferran Pujante serà l'entrenador del Barça l'any que ve, eh?
Carai.
Ja està pràcticament fet, eh? Ja està fet.
Bueno, doncs, Quim Paüls, que serà rellevat a la banqueta del
Barça,
del Barça sobre Discau.
Sí, sí, aquest és l'últim any.
Doncs... moviment, per tant, a la banqueta del Barça. Això també comportarà un seguit de moviments, perquè, clar, el Vic aleshores es queda sense entrenador.
I, de fet, Ferran Pujante portarà un jugador, porter no ho sé, però un jugador interessant pel Barça, no? Jo penso que, home, al Barça li fa falta un canvi, i de fet s'havia parlat ja, i li pot anar molt bé. Ferran Pujante és un entrenador amb futur, i a veure què aporta el Barça. Ja ho veurem a partir de l'any que ve, perquè aquest any, torno a repetir, per mi el gran campió serà el que ve demà aquí. Jo crec que el Reus serà el que guanyarà l'Hoquei Lliga aquest any.
Ja veurem. Parlarem del partit de demà. Abans, però, hem d'escoltar les declaracions que feia l'entrenador del Club de Sitges, en Xavi Navarrete, després d'aquest 4-1 a les casernes.
Sí, ens hem sortit 5-6 minuts del partit. No hem estat encertats en defensa i bueno, ells ho han aprofitat, tenen jugadors de qualitat i han arribat a porteria i l'han clavat, i amb el 4-0 el partit ja estava relativament ahir. Però bueno, a seguir.
Sí, a seguir, però llàstima això, no? Perquè la primera part el Sitges està molt bé, ha tingut les seves opcions, ha arribat al gol ja a l'últim, però bé, jo penso que el Sitges estava controlant força bé, no?
Sí, a veure, la veritat, això ja va sent la tònica de molts partits, no? Sortim bé, bueno, hem tingut ocasions, hem tingut dos contraatacs molt clars que no hem sigut, no hem sigut capaços de fer cap gol. I, bueno, pues, perdones i no la claves tu, i amb una jugada, pues, una molt bona jugada d'un jugador d'ells, pues, ens han fet el primer gol. Ja va sent una mica la tònica de tots els partits, no estem encertats de cada porteria i bueno, això s'acaba pagant.
Donava la sensació que ells es jugaven la vida, no?
Bueno, és que és un derbi, és un derbi. Vulguis o no, l'ambient que es viu al pavelló, l'ambient que es viu durant tota la setmana, això fa que fa o hauria de fer que el jugador pues sortís molt motivat, no? Ells han sortit molt motivats, nosaltres també la primera part, però bueno, a la segona part hem tingut unes errades puntuals en defensa que ens han fet molt de mal. I tot i que l'equip ho ha intentat i ha seguit treballant i bueno, hem fet un gol, però no hem pogut fer el segon, que ens hagués donat una mica més d'ales per poder anar a buscar algo positiu, no?
Sí que perdia per 4-1, però quan el Sitges ha tingut més la possessió de la bola, s'ha acabat el Vilanova, eh?
Bueno, amb el 4-1 hem decidit pujar la línia defensiva i bueno, el Vilanova, nosaltres hem fet un bon treball defensiu, recuperàvem moltes pilotes, però tampoc érem a l'hora de recuperar amb la pilota, però després a l'hora d'atacar no estàvem fins. I al final, quan faltaven 8 minuts, hem fet un rombo pressionant i hem recuperat moltíssimes pilotes, però bueno, també el físic del nostre equip havia baixat també i bueno, no arribaves amb les forces necessàries per poder resoldre amb qualitat, no? Bueno, jo, l'actitud del jugador ha sigut bona, però l'encert no l'hem tingut i això s'acaba pagant, no?
Es continua sense guanyar, eh?
Bueno, una setmana més i sense guanyar, però bueno, seguirem treballant per intentar guanyar un partit, que és el que estem, que és el que volem tots, no?
Se farà llarg això, Javi?
Bueno, se farà llarg. Ja quan vaig començar, pues, no sabíem si es faria llarg o no. Es farà llarg. Queden 8 partits i hem d'intentar aprofitar-los. Pues intentar guanyar un partit, intentar agafar experiència per aprendre, pues per si tenim alguna vegada una altra oportunitat d'estar a l'Hockey Lliga, pues tenir aquesta falta de, o aquesta manca d'experiència que jo crec que aquest any ens ha faltat, no? S'ha d'aprofitar, s'ha d'aprendre dels errors, s'ha de seguir treballant i s'ha d'intentar treure sempre coses positives de inclús les derrotes, no? I bueno, això és el que parlem al vestidor amb els jugadors i d'aquí al final de temporada, pues, intentar que no sigui partits que ens deixem anar, que no lluitem, que no, sinó que tot el contrari, no? que sortim a la pista, pues, a intentar assolir aquesta primera victòria i si més no, pues, aprofitar-ho per aprendre, per agafar experiència, perquè bueno, segurament l'any que ve lluitarem per poder estar a l'Hockey Lliga, que és el que ens agrada, no?
I si no recordo malament, la propera setmana el Reus, no?
El dimarts juguem a casa contra el Reus, sí. I bueno, pues vindrà el Reus a casa, espero que sigui un bon partit, que es vegi un bon hockey i que bueno, que sortirem aquí al partit, pues com ho estem intentant últimament, que és intentar treure els 3 punts, no?
Vuit i cinc, el derbi de Vilanova, que, com aquell qui diu, ja és aigua passada, hem de passar full, Toni, i pensant demà que ve el Reus, el tot poderós Reus de Carlos Figueroa, de l'amic Carlos Figueroa, per tant, ja d'entrada, dos bons al·licients. Un, el retorn de Carlos Figueroa a Pinsbens, tot i que ja ho va fer en pretemporada, i un altre, veure un dels grans equips d'aquesta Hockey Lliga. Per cert, demà entrada gratuïta. Entrada gratuïta. El partit serà a partir de les 9 del vespre. Sí que és una hora allò entre setmana, dimarts, no és bon dia, no és bon dia.
No,
probablement
no.
El Reus, si hagués jugat dissabte el partit, clar, el pavelló, doncs, ostres, ja hauria presentat, o presentaria molt probablement. Igual demà, escolta'm, tenim una grata sorpresa, no?
Esperem.
En qualsevol cas, el club, doncs, fa un esforç i, escolta'm, tothom que vulgui anar a veure el partit no s'haurà de rascar la butxaca pas. I bé, aprofitar doncs el que queda, que és veure bon hoquei aquí a Sitges.
Sí, jo no sé quan tornarem a veure el Reus aquí, i se té que aprofitar. El Reus Esportiu, doncs, és un històric de l'hoquei, És un campió del món, recordem que va guanyar el Mundialet, sí. I doncs vindrà a pitjbens, i això es té que valorar, i la gent té que anar a veure els Reus i els Sitges, no? L'objectiu dels Sitges té que ser, doncs, mirar que no tingui la bola als Reus, aguantar la bola tot el que puguem, i mirar de sortir ben parat d'aquest enfrontament, perquè, clar, estem parlant d'un Reus, no estem parlant de qualsevol equip. I jo penso que es pot veure un bon espectacle. Els Sitges aquí, doncs, és un equip que apreta molt, el Reus doncs deixarà jugar als Sitges, jo m'imagino que Carles Figueroa és conscient, a més ja sap que no l'alcançarà el Noia per molt que faci.
Home, si hi ha un equip que coneix els Sitges és Carles Figueroa,
és Carles Figueroa,
evidentment, perquè estem parlant d'una temporada i del mateix equip pràcticament.
Sí, sí, és el mateix equip, ara ja, perquè...
Aquest mateix equip va ser el que va pujar a primera nacional, perdó, a l'Hockey Lliga.
A l'Hockey Lliga, sí, tan sol que era el Sergi Mires i és el mateix equip. El que passa és que el Carles Figueroa és un guanyador i vindrà aquí,
evidentment
a guanyar el partit i fer els deures contra més aviat millor, no? Però esperem complicar-li una miqueta la vida, a veure si aguanta...
Que hagi una mica d'emoció, eh?
Sí, és allò que...
Que no guanyi tan fàcil el Reus.
Sí, exacte, que sigui un partit com el dia de la Igualada, sí que el Reus no és l'Igualada, el superior a la Igualada quan juga a l'Hockey, però l'Igualada és un equip molt jove i va donar bon espectacle aquí, no? Veurem a veure demà. L'important és que el pavelló estigui...
Que hi hagi ambientillo, que, sí, que hi hagi un bon ambient. És mal hora, repeteixo, i és mal dia, però bé, sí. A les 9 ja...
Però clar, és el
qui
Reus,
més qui menys ha acabat de treballar, i bé, és sí, una hora i mitja allò de...
Exacte, dos quarts d'11 ja s'ha acabat el partit, i hauràs vist un gran espectacle, allò, un Reus...
Un entrepà ràpid, i...
Exacte, i no lo veuràs sempre al Reus, així que aprofita, tens entrada gratuïta, no costarà un duro, i a veure un gran espectacle que, escolta, que ja veurem quan ho tornarem a veure aquí, eh?
Està clar que sí. Doncs demà, recordin, a partir de les 9 de la nit, aquest Club Pati Sitges Reus Deportiu al pavelló de Pinsbens. És la jornada número 23, tot es jugat demà, i els partits són aquests: Liceo Noia, Lloret Alcoi, Mataró Vic, Massanet Tenerife, Voltregà Igualada, Barça Vilanova, Sitges Reus i Lleida Blanes. Vuit i gairebé 10 minuts del vespre. Tot seguit, en companyia d'en Fermí Grabolosa, farem un ampli repàs a la jornada basquetbolística. Fermí, bona nit.
Bona nit.
Però primer hem de parlar de Copa Catalunya.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, partit de dissabte.
D'infart.
D'aquells d'estar gairebé enganxat a la cadira perquè no et permetia
desempallegar-te. No, no, no. Si marxaves, podies perdre els enllaços perquè... Les alternances al marcador van ser constants els últims minuts, així com la primera part va ser més tranquil·la i l'Artés va donar doncs, tot el que va voler i se'n va anar al marcador, al final va ser d'infart. I un jugador com Piñero tan segur, fins i tot es va permetre, per dir d'alguna manera així elegant, es va permetre de fallar dos tirs lliures, cosa que no feia des de juvenil, segons ens comenta el company.
Molt bé.
El company que sempre ens informa de...
Aquestes coses poden passar, eh?
Sí, sí, sí. Però el més seriós, el més segur, el que estava previst que, doncs, que li facin falta amb ell per haver de tirar els tirs lliures, doncs, també.
Abans d'entrar en matèria del que va ser el partit de dissabte, un cop d'ull, un repàs a aquesta jornada de Copa Catalunya en el seu grup segon.
Sí, senyor. Martorell 63, Sant Boi 57. Centre Catòlic Hospitalet 67, Grup Barna 76. Reus Plon 68, l'Hospitalet 65. Gavà 74, Albert Disseny 70. El comentat Sitges 78, Artés 77, Ramon Llull 80, SIC 76, Sagrada Família Claró 68, Siemens Cornellà 46 i Vilaseca 84, CC 63.
De moment les coses no,
igual.
No varien gens.
I el Martorell... Vilaseca encara té el partit pendent, o sigui que encara...
El Martorell líder, segon el Vilaseca i el Sitges tercer.
A 6, amb 6 derrotes.
Amb 6 derrotes està a 3 del...
A 3 i ells tenen un partit pendent.
En el pitjor dels casos serien 4, en el millor 2.
Exactament.
El partit de dissabte, com dèiem, va acabar amb un marcador de 78-77. Els parcials els comentem.
Doncs tot seguit comentem els parcials, perquè no són aquesta pantalla. La informàtica d'aquestes coses... 20-21 primer quart, 11-21 segon, amb què s'arribava amb aquest 31-42 al descans. Fins i tot es va arribar a perdre de 15 punts, 38-53 al tercer quart, amb el qual tothom ja no llançava la tovallola, però deien, això està més que negre. Però va sortir doncs, la inspiració i es va aconseguir un 19-16 al tercer quart i un 28-19 al quart, que dona aquest 78-77 final, que va permetre doncs, aquesta victòria, aquesta nova victòria de Sitges, la dotzena ja.
El Sitges que va entrar en el darrer minut amb un avantatge de 2 punts, 73-71.
Però l'últim minut va ser tot de tirs lliures.
I l'últim minut va ser allò de falta amunt, falta avall, i evidentment doncs, el forçar els tirs lliures.
A veure qui agafa el rebot, i doncs, si estic més encertat, doncs... I el l'Edu Piñero, que bueno... Però és igual, però ell ja ho sentiràs ara amb els punts que va fer, bueno, ja els tens tu aquí també presentats. 21 punts.
21 punts.
Per variar.
En la seva línia.
En la seva línia, tot i els 3 lliures. Imagina si no arriba a fallar això, doncs... Uh-huh. S'hagués anat, doncs, bueno, cap a casa de...
Doncs no cal que diem que l'Edu va ser una setmana més, amb l'excepció de la setmana passada, que no va poder jugar. Sí. El màxim anotador del Club Bàsquet Sitges amb aquests 21 punts. La resta d'anotadors, Fermí?
Carles García, 5. El Roman Reinés, 2. Carles Navarro, 6. Jordi Escudés, 5. David Rodríguez, 17. Gerard González, 5. Jordi Pérez, 3. L'Edu, com hem comentat, 21 punts. Sergi Ruiz, 3. Isaac Fígols, 11.
Aquests van ser els anotadors per aquests 78 punts, aquest 78-77 ajustadíssim, però al cap i la fi és una victòria d'aquelles, una miqueta del que ens deia el míster, no? el Daniel Sampere, de coco, de mentalitat, de creure's que tot i aquest desavantatge de 15 punts,
sí,
l'equip es va creure... Que podia guanyar.
Sí, i el bàsquet de Baràs ja vam comentar divendres que era impossible i no s'ha aconseguit, però bé, s'ha aconseguit guanyar l'Artesi i el deixes endarrere
a la classificació.
A la classificació.
Molt bé, doncs el Sitges que continua amb aquesta més que còmoda, més que tranquil·la, més que il·lusionant, diguem-ho així, tercera, sí, posició.
I a veure què passa. A
esperar, doncs, el que deia una miqueta la setmana passada, que el Vilaseca es pugui deixar algun puntejo por ahí, que el partit pendent no l'arribi a guanyar i que el Sitges, això sí, no erri massa en la mesura del possible.
Que no havia d'estar aquesta categoria, que havia d'estar més amunt i al final doncs, va perdre,
sí, sí,
l'opció d'estar en una categoria superior per sponsor.
Moni,
com sempre.
La crisi també ha afectat el món del bàsquet. La propera setmana el Sitges juga fora, juga a Barcelona a la pista del SIC.
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda.
Hora ja, és com si estiguessis a casa, ja és l'hora habitual de jugar.
Molt bé. Això pel que fa al grup segon de Copa Catalunya. Pel que fa a la resta de marcadors, suposo, Fermí, que hi ha hagut una miqueta de tot.
Sí.
Variopinto, com es diu.
Exactament.
Som-hi, doncs.
Grans victòries i grans derrotes. Sitges Port Resort, 55, Tarragona Bàsquet, 68, això en Sènior B. Amb el Júnior, Sitges, 63, Tecla Sala, 72. El Sots 21, Sitges 43, Club Bàsquet Vilatorrada 75. El cadet A descansava, com havíem comentat. El cadet B, la Salle Comtal 69, Sitges 76. Amb el cadet C, 9 Esplugues 70, Sitges 19. Amb l'infantil A, Sant Ignasi 34, Sitges 52. Amb l'infantil B, Sant Vicenç 58, Sitges 44. Amb el preinfantil, Ormipresa Igualada 51, Sitges 65. Amb el mini A, Sant Just, 80, Sitges, 55. Amb el mini B, Toyota Sant Joan d'Espí, 26, Sitges, 48. Amb campionats escolars, no jugaven aquesta setmana cap dels dos equips, ni el Sitges ni el Esportiu Sitgetà, que com ja havia comentat una altra vegada, juguen al mateix grup.
Uh-huh.
En quant al femení, es va canviar l'ordre del partit que presumptament teníem nosaltres amb el calendari, i el Sitges va jugar aquí contra el Montpedrós. Nosaltres el divendres havíem comentat Montpedrós-Sitges.
Al revés.
Sí. Quan sigui la tornada, doncs a l'inrevés. Sitges 59, Montpedrós 47. A l'infantil A, Esportiu Sitgetà 51, Parets 66. A l'infantil B, Martinenc 69, Sitgetà 50. A mini A, Riba 78, Sitgetà 47. I a mini B, Sitgetà 53, Sant Joan d'Espí 25.
Tot això és el que ha donat el cap de setmana... En matèria de bàsquet, destacant, com no, una vegada més aquesta gran victòria del Sènior A 78-77 davant el Buscam Artés. Més bàsquet divendres amb la prèvia que ens farà, com sempre, en Fermí. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Un quart i dos minuts de nou del vespre. Com diem sempre, obrim carpeta futbolística. Hem de començar ja a repassar tots els marcadors que ens ha deixat el cap de setmana en matèria de futbol base. I comencem, com sempre, també amb els resultats de la Blanca Subur. Tenim ja disposat a comentar-los l'Albert Lluís. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Per on comencem?
Bueno, començarem pel juvenil A. Vallirana 3, Blanca Subur 1. Amb moltes baixes a l'equip, no es va poder treure quelcom positiu. Tampoc es va jugar bé. Tot lo bé que voldríem no es va jugar. El juvenil B, partit atreçat, jugat dimecres a Pinsbens. Blanca Subur 3, Penya Jove de la Roqueta 0. Una victòria tranquil·la sobre un Roquetes que va inquietar poc. Jugat ahir a la tarda, a les 5 de la tarda, a Vendrell, juvenil B, Vendrell 2, Blanca Subur 3. Gran partit a Vendrell, amb 0-2 a la mitja part. Però a la segona es va empenyar l'àrbitre en afavorir els locals, que van empatar 2. En el temps de descompte, que va descomptar 10 minuts per veure si marcaven els locals, va vindre un gol sorpresa de la Blanca, que es va posar el resultat. Va posar el resultat en el lloc que tocava, que perquè va jugar la Blanca millor.
Al final, victòria per 2-3.
El cadet A, Blanca Subur 9, Risto Stoikov 1. El líder segueix golejant a l'equip que sigui. Avui, jugant molts suplents, han golejat a plaer. El cadet B, Blanca Subur 0, Natació Terrassa 1. Només la mala sort ens va privar d'un empat merescut sobre el tercer classificat. Ells van marcar en el temps de descompte. L'infantil A, Piera 2, Blanca Subur 5. Platòrics de Força i Joc van guanyar còmodament. L'infantil B, Atlètic Vilafranca 0, Blanca Subur 0. Partit en què la Blanca podia haver golejat, però avui no volien entrar a les pilotes. La Levina, Blanca Subur 3, Calafell 1. Partit molt ben jugat per la Blanca, amb una victòria justa i curta, al nostre entendre. A la 20B, Blanca Subur 3, Atlètic Vilafranca 0. Un altre líder que no està per romansos. Avui, bon joc i nova victòria. La Levin C, la Granada 0, Blanca Subur 3. Bon partit de la Blanca, amb bon joc i domini total sobre els locals. Benjamin A, Blanca Subur 3, Molins de Rei 3. Empat bastant just. Dos forts equips i molt igualats. Han jugat un bon partit. El Benjamin B, Blanca Subur 7, Ribes 3. Contundent golejada de la Blanca, que ha sigut superior al Ribes. Benjamin C, Sant Sadurní 2, Blanca Subur 3. Victòria justeta dels més petits, però justa, ja que tot el joc que s'ha fet al camp ha sigut per part de la Blanca. Per últim, el 45 campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses Mi Pintor 4, Galeries d'Artefos 7, Interarmaris 4, Rebec 5 i Sixa 1, Òptica Holandesa 2. En Pitufos, les Magnòlies 3, Newton Informàtica 5, Restaurant Triana 5, Hotel Estela 3 i Camping Sitges 2, Begudes Adell 1.
Doncs,
tot això és el que hi ha.
Fins aquí el nostre habitual repàs als marcadors de futbol base a la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé, molt bona setmana i
igualment.
Fins divendres. Adéu-siau.
Vinga, bona nit.
Un quart i mig de nou del vespre, seguim amb més marcadors, amb més resultats, en aquest cas els corresponents a l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, el juvenil que va perdre per 2-1 al camp del Montagut, mentre que el cadet va sumar un punt aquí a Aiguadols gràcies a l'empat a 1 davant el base l'Arbós. L'infantil tenia jornada de descans, pel que fa als dos alevins, l'alevi A sumava una bona victòria gràcies al 5-2 aconseguit aquí a Aiguadols davant el Sant Sadurní, mentre que l'alevi B queia per 4-0 al camp de la Fàtima. Els benjamins federats, el benjamí A jugava al camp del Sant Mauro i va passar, com es diu, per damunt del seu rival, Sant Mauro 0, Unió Esportiva Sitges 10. I el benjamí B perdia el derbi a la Roqueta, Se Penya Jove 2, Unió Esportiva Sitges 1. Més resultats, el Benjamí Comarcal B jugava a Vilanova al camp del Sant Bonaventura i s'enduia la victòria gràcies al 0-6 final, mentre que el Pre-Benjamí també jugava fora de casa, ho feia al camp del Masquefa, Masquefa 1, Unió Esportiva Sitges 4. I el campionat social, que es va jugar com sempre dissabte amb Aiguadols, ens deixa els següents marcadors. En categoria Maxis, Baluart 1, el Vinyet 2 i Maricel 4, Cap de la Vila 2. En Minis, els resultats han estat aquests, Cau Ferrat 0, La Ribera 5 i Terramar 9, Aiguadols 1. Temps també per repassar la jornada futbolística amb futbol femení. El sènior femení del Sogorense, tot i no fer un bon partit, segons ens diuen, va passar per damunt del Martorell, el va golejar per 7-0, partit que es va disputar ahir al municipal d'Aiguadols. Aquest 7-0 que confirma una setmana més les noies del Sugo al capdavant de la classificació. Els 7 gols se'ls van repartir entre la Eli, que va fer 2 gols, 2 gols més de Nati, Judit, Vane i Tati. I derrota injusta la que va patir el cadet juvenil aquí a Aiguadols davant el Pubillacases, l'1-2, segons ens diuen, resultat injust en un partit en el que les noies de Sandra i Albert es van mereixer molt més. El gol, l'únic gol que va anotar el Sogorense, el va fer Cristina. I finalment, en categoria aleví infantil, el Sogorense, l'equip del Sogorense jugava aquí davant el Badalona, es va fer el que bonament es va poder, però el Badalona, com dèiem, va sortir victoriós gràcies al 0-8. Vuit i 24. Temps ja per repassar la jornada futbolística, la jornada número 20, tant a Preferent com al grup dotzent de la segona territorial. Fantàstica victòria de la Unió Esportiva Sitges ahir al camp del Torreforta, al camp del líder, un Torreforta que, com dèiem tot just en començar el programa, feia més de 2 anys que no perdia el seu camp. Abans d'explicar-los el partit d'ahir a Torreforta, un cop d'ull ràpid als marcadors d'aquesta 20a jornada, que van ser aquests: Torreforta 0, Sitges 1, Iberiana 2, Viladecans 1, Rocatenc 1, Sant Ildefons 3, Alcarràs 0, Barceloneta 0, Vistalegre 0, Sant Joan d'Espí 0, El Catllà 3, Cefa Calmaselles 1, Sants 4, Guissona 3, Horta 3, Canyelles 0 i Cambrils 0, Sant Feliuenc 1. La gimnàstica iberiana, polèmiques al marge, recupera el liderat, se situa en primera posició amb 40 punts de la seva, després de la seva victòria d'ahir amb el Viladecans, i el Torreforta, que després de perdre ahir amb els Sitges, perd doncs aquest liderat, es queda segon amb 39 punts. Tercer, el Sant Feliuenc amb 35, 34 per Sants, el Callam 32, 30 per Vistalegre, 29 per Alcarràs, 27 per Horta i Viladecans, 26 per Rocatenc i el Sitges, que, curiosament, ja abandona aquesta 13a posició en la que hi ha estat instal·lat un munt de setmanes, i el Sitges ara és, com dèiem, 11 a la classificació amb 26 punts. 24 per Cambrils, 23 per Canyelles, 22 per Barceloneta i Sant Joan d'Espí, i tanquen la classificació el Sant Ildefons amb 21, el Guissona amb 12 i l'EFA Calmaselles, proper rival dels Sitges, Cué amb 12. En fi, què volen que els digui, Toni? Mm-hmm. Que pocs podíem imaginar que els Sitges, siguem francs, que donaria la cara, evidentment, a Torreforta, això ho teníem tots molt clar, perquè, bé, tu mateix divendres ja vas dir que si el Sitges aconseguia mantenir la mateixa actitud que va mantenir el dia de Vistalegre, tot i la derrota, bé, com a mínim el Torreforta no ho tindria fàcil, i ves per on, un Sitges amb bé, de nou ja és pràcticament un clàssic, un tòpic de la temporada. Baixes de Motoso, sancionat. Baixa d'Òscar, sancionat, encara amb un partit. Baixes de l'Andreu, malalt. Què més? El Palomo, que ja fa doncs, també unes quantes setmanes...
Salmerón,
que també, segons ens diu el parte metge, doncs, té difícil poder tornar a jugar amb els Sitges perquè es veu que té una lesió important de lligaments. En fi, amb aquest panorama, els Sitges anava a Torreforta i bé, pel que ens va confessar el Manel, els va dir, nois, això és el que hi ha, i amb això hem de guanyar a Torreforta. I amb les armes que va presentar els Sitges a Torreforta, doncs, ves per on, es van dur una victòria doncs, èpica, a l'heroica, digue-li com vulguis.
Sí,
i aquesta estadística que és brutal, més de dos anys
sense,
la Torreforta sense
perdre
eh?
No? I que arribi el Sitges allà i que no guanyi
un Torreforta. No oblidem que el Sitges ha guanyat els dos partits a Torreforta,
el
va guanyar aquí,
sí, perquè aquí va guanyar i allà també
2-1, 0-1.
I bé, això ha proporcionat que després de la victòria de la Iberiana, doncs sigui la Iberiana ara el nou líder, no? Una Iberiana que ja va bé, no? Que estigui allà dalt, a veure si surt volant i marxa d'aquesta categoria, no? Però, i també un Torreforta que ens deien ahir a la tarda que feia dos mesos que no cobraven, eh?
Per tant, situació també econòmica complicada al Torreforta. No és nou, eh? De fet, la majoria de clubs es troben en una situació idèntica.
Complicat, eh?
Ara, el Torreforta, jo mantinc en que, o ens mantenim, vaja, que continua tenint un bon equip, que l'és al marge.
Home, això no treu mèrits al que va fer el Sitges,
sí,
eh?
Sí, no, evidentment, evidentment.
Va sortir i va treballar i va lluitar per guanyar el partit, perquè evidentment ja cobraran, no? Però bé, això no es van dir ahir a la tarda, fonts ben informades, i home, la victòria del Sitges és molt important, no? I a més de la manera que se va aconseguir, no? Patint, amb un jugador menys pràcticament tota la segona part, i amb un Sitges, doncs, amb la granota de feina, treballant allà, currant, i realment
guanyar
els tres punts,
mai
no?
Mai millor dit. Al minut 29 arriba el 0-1, Mauro serveix molt ràpid per Medina, que aconsegueix entrar a l'àrea, i el porter, doncs, Pedro, el derriba, i bé, el penal, doncs, res a protestar. Molt clar, l'àrbitre no ho dubta. El pica Vilchez a rebentar.
No estava Motoso,
per tant, el testimoni
Vilchez,
que ja dic, el va engaltar, però allò a rebentar la pilota, per uns moments vam pensar que la pilota aniria per a fora perquè va picar el travesser molt fort, però bé, va acabar entrant. 0-1, com dèiem, al minut 29. Al minut 40, una pilota llarga pel dorsal número 9 del Torreforta, i Mauro, doncs, que comet penal. L'àrbitre tampoc dubta en assenyalar els 11 metres, el pica palanca, però Mauro acaba aconseguint, o aconsegueix, millor dit, aturar la pilota. Això era el minut 40. 3 minuts més tard, Axel, doncs, que fa d'una entrada al mig del camp, entrada absurda, una zona gens perillosa, i l'àrbitre que li mostra la targeta vermella directa. El Sitges novament, i per tercera jornada consecutiva, amb un home menys. La segona part, doncs, ja es poden imaginar, un Sitges al pany i forrellat, defensant-se, ja ho dèiem fa uns moments, es van fer un fart de treure pilotes. Jacques, Sergi també, que ahir va fer un molt bon partit. Mauro va salvar un parell o tres d'accions perilloses del Torreforta, que es va volcar a la porteria dels Sitges. Torreforta, que el vam veure en algunes fases del partit molt neguitós, no estava massa còmode. Els Sitges, doncs, l'estava treballant molt bé, i bé, aquesta gran defensa que va plantejar Manuel Rodríguez a la segona part va servir per, al final, doncs, endur-se la victòria. Em sembla que l'àrbitre va arribar a allargar 8 o 9 minuts, o sigui que va ser un calvari important.
Patiment.
Un Torreforta que al final va acabar el partit amb 9 jugadors. Aleix i Palanca van ser expulsats, i bé, com dèiem, una gran victòria que engrandeix la llegenda d'aquests Sitges, no? Un Sitges que a vegades és capaç de lo pitjor, i de vegades és capaç, doncs, de donar la gran sorpresa, i posar-se el mono de feina i guanyar un camp tan complicat com el de la Torreforta. Per tant, satisfacció i bé, gran celebració quan va acabar el partit, bàsicament per la tensió i pel patiment i perquè l'àrbitre, com dèiem, va allargar fins a 8-9 minuts al maig. Bé, ho hem comentat així una miqueta per sobre, però va poder debutar Tommy, aquest nou fitxatge de la Unió Esportiva Sitges, va jugar els 9 últims minuts. A la banqueta també hi era Javi Sevilla, però també, com ja hem explicat, Sevilla té les hores comptades, segons diuen a la Unió Esportiva Sitges, perquè el seu fitxatge pel Sogorense és imminent. Per tant, alegria, satisfacció i, com reconeixia Manuel Rodríguez, victòria èpica o a l'heroica. I el Sitges avui ha guanyat a l'heroica.
A l'èpica, no? Avui es podia dir, mai millor dit, no? A l'èpica, però èpica total, perquè si veus les baixes que tenim i l'expulsió i el que hem tingut que fer al camp, els invents que hem hagut de fer avui, ha sigut... Però jo penso que la gent ha donat una lliçó de punt d'honor, d'orgull, de ganes, d'il·lusió i de tirar endavant, no? I això, bueno, jo ho parlàvem la setmana passada, és la línia que hem de seguir tota la temporada, final fins al final.
Comencem per lo dolent, l'expulsió de l'Àxel. Tercera expulsió consecutiva. Sí. És preocupant, això.
Sí, però és que a més són jugades... avui ha sigut molt semblant a la del Motoso l'altre dia, una jugada de la pilota. No sé si és que ara els àrbitres tenen aquesta consigna de que si hi ha una entrada dura encara que toquis la pilota sigui targeta vermella, perquè jo crec que no ha sigut una jugada de targeta vermella, però és que amb ells els ha posat un jugador pel mateix. Realment una mica sorprès, però bueno, ha sigut així.
L'equip amb el 0-1, el Mauro doncs ha parat un penal avui, el Mauro també. És que clar, seria difícil avui ara començar a pensar qui està millor o pitjor, no? Avui ha estat, com deies al principi, Manel, tot l'equip amb un punt d'honor i amb unes ganes terribles, eh?
Sí, no, i ja et dic que feia mal als ulls veure el Carlos de central i ho ha fet sensacional, el Vilcer de pivot amb el Marc... Ahir vam firmar un nano a correcuita i avui he tingut que debutar. Estem en molt precari, perquè avui has vist les baixes, l'Andreu, a part del Motoso, a part de Salmerón, l'Òscar, és que fer l'equip així és difícil. I jo crec que a més no es pot demanar, no?
Una victòria que l'equip li va... però
sí,
de perles,
és una victòria de moral, a part dels punts que es feia molta falta, la moral, no? La moral sensacional que et queda després d'haver guanyat aquí, ja dic, el líder de la categoria i davant d'una situació tan complicada com la nostra, pues, la sensació que et queda és molt bona, no?
D'entrada, suposo que, clar, érem conscients que avui era molt difícil guanyar aquí, més el panorama que deies ara fa uns moments, no?
Sí, però hem vingut amb el convenciment de que guanyaríem. Jo els he dit abans de començar el partit i quan he cantat l'alineació els he dit aquest equip que trec és circumstancial, potser tenim moltes baixes, però de ser conscients que és un equip molt competitiu i ho hem de demostrar, i aquí hem de fer el que d'alguna manera ens hem de reivindicar, no? I els nanos han demostrat, tindrà en aquest sentit, han sortit a per totes, i jo estic molt orgullós del partit d'avui i ja no solament d'avui, per exemple el de la setmana passada, que també van demostrar un punt d'honor molt gran, passa que no vam tindre sort i avui potser n'hem tingut més, però al final el que diguem, no, la sort la tens que buscar, i si juguem així amb aquesta intensitat i amb aquestes ganes, bueno, som un equip molt competitiu.
Qui és Tommy?
Pues el xaval aquest que hem firmat, que deia, no? El vam firmar veient d'entrenar divendres, em va agradar, i davant de les baixes que teníem li he tingut que fer jugar, no? Perquè estàvem molt, molt, molt marmats per les baixes, no? I bé, ha sortit i jo crec que ha complert bastant bé, ha aguantat la pilota bé a dalt, s'ha de guanyar i hem de sortir clar, no val de darrer si el diumenge sortim confiats i pensem que hem fet alguna cosa, no? Vull dir, està clar que el d'avui hem de corroborar el diumenge a casa amb l'Almacelles, hem de guanyar-lo perquè és un rival ara mateix directe i necessitem els punts, molt, moltíssim.
Una darrera qüestió, Manel, perquè s'ha parlat aquesta setmana de la possibilitat que el Sevi fitxi pel Sogorense. Com està el tema?
Sevi és pràcticament jugador Sogorense. El tema és que jo amb les baixes que tenia, inclús et diré que el dijous va entrenar amb ells, perquè jo li vaig dir al Jordi que el dimarts que podia comptar amb ell, el que passa que davant de la sanció de Motoso, davant de la malaltia de l'Andreu i davant de les baixes que hi havia, és que jo no podia presentar avui aquí en 12 jugadors, no? Llavors he hagut d'allargar una setmana més la situació, també veient que el Sogorense tenia un partit, teoria, fàcil contra l'últim classificat, em sembla, doncs, jo vaig pensar que era millor que vingués a nosaltres perquè podia fer falta, no?
Dos quarts i set minuts de nou del vespre. Acabem d'escoltar Manuel Rodríguez i, evidentment, les valoracions 100% positives de la victòria d'ahir 0-1 al camp del Torreforta, i en aquesta última part de l'entrevista fent referència al que ja dèiem, a la situació de Javi Sevilla, que, com ell mateix confirmava, ja és pràcticament a tots els efectes jugador del Sobrense. Un Sobrense, repeteix una vegada més, el qui li vindrà la mar de bé al Sevi. Sí. Com en el seu dia vam comentar que l'Alejo també era un gran fitxatge, tot i que l'Alejo encara s'ha de posar en forma, el Sevi també, doncs... A veure si el nano també pot recuperar una miqueta aquella frescor i aquella alegria que havia demostrat també la temporada passada amb el Subo.
Sí, a més un Subense que d'aquesta manera doncs, treballa més el joc per les bandes, perquè Sevilla és un home que juga molt bé per la banda i amb molta rapidesa i molta visió de joc. Penso que és una molt bona incorporació pel Sobrense. Llàstima que el Sitges no l'ha tret el suc que li podia haver tret a aquest jugador, perquè jo crec que és un jugador doncs, que si l'acabes de treure bé el suc, pots fer molta feina en tu, però és agafar-hi confiança, comptar amb ell i donar-li minuts. Si un jugador no té minuts, malament.
Evidentment que sí. Doncs el Sitges, que després d'aquesta victòria, com dèiem, se queda 11 a la classificació amb 26 punts, i diumenge ve l'Almacelles, l'EFAC Almacelles. Esperem que el Sitges sigui capaç de sumar els 3 punts, perquè últimament, quan parlem de jugar amb equips que van a la cua, no sé què passa. No sé què
sí.
passa.
Sí, no li va bé al Sitges jugar amb aquests equips. Sí que la diferència és que juga aquí el Municipal, i doncs aquí és diferent, no?, perquè està més acostumat. Trobo més complicat quan el Sitges té que jugar a camp d'ells, que de fet ha perdut a...
Sí, allà va perdre,
Cues, allà, de fet, ha perdut amb aquests, han perdut amb el Cuell, ha perdut amb el Sant Joan d'Espí.
Mira, dels quatre últims...
Ha perdut amb tots,
Ha perdut amb tres.
En tres, no?
Amb l'Almacelles, amb el Guissona i amb el Sant Joan d'Espí. L'únic que ha guanyat és el Sant Joan d'Espí.
El Sant Joan d'Espí, que va guanyar 0-2.
0-2, sí. Però ja et dic, dels quatre últims, el Sitges només està capaç de d'esgarrapar tres punts fins al moment. Que ha de jugar el partit aquí amb l'Almacelles, s'ha de rebre el Guissona també... S'ha de rebre el Sant Ildefons.
Té millor calendari aquesta segona volta aquí, Perquè, de fet, tots els equips més fàcils, els que estan a baix a la taula, doncs tenen que venir aquí, no? A veure si, ja t'he dit, el Sitges, jo crec que pot fer una molt bona segona volta. Aquesta victòria li anirà molt bé a la motivació del jugador i fins i tot a la feina de l'entrenador, i doncs a esperar aquest partit, que jo espero que el Sitges jugui com té que jugar i que guanyi holgadament, doncs, sense patir.
Sense patir, si pot ser. A un quart de sis de la tarda, el diumenge que ve. Deixem la preferent. Repassem ja amb els 20 minuts que ens resten abans no arribem a les 9. El grup 12 de la segona territorial. Els marcadors: Cubelles 4, Carme 1, Internacional 1, Lamúnia 1, Sobrense 4, Piera 1, Sant Cugat 2, Capellades 0, Vistalegre 1, Molanta 5, Masquefa 2, La Pobla 0, Riudevitlles 2, Òdena 1, Fundació Vilafranca 0, Vilanova del Camí 1 i Moja 2, Penya Madridista Tossa Montbui 2. Classificació. De moment virtual, dic virtual perquè hi ha un fotimer de partits encara per disputar-se. La Múnia, tot i l'empat de dissabte amb aquí a Aiguadols, manté el liderat, però ara amb menys diferència. 44 punts suma la Múnia, 41 el Sobrense, segon, tercer el Cubelles amb 39, 37 per Sant Pere Molanta, 33 per Sant Cugat Sesgarrigues, el Masquefa és sisè amb 32, 31 per l'Inter, 30 per Riudevitlles, 28 per Vilanova del Camí, 27 Òdena, 25 Vilafranca Atlètic i la Pobla de Claramunt, 21 punts per Capellades, Moja 20, els mateixos que el Vistalegre Santa Margarida, i els tres darrers classificats són el Carme amb 16, el Pierre amb 15 i la Penya Madridista amb 7. I anem a pams, Toni. Dissabte preveiem, o d'entrada, Internacional La Múnia era sinònim de partit de rivalitat.
Sí.
El mateix Lluc, amb qui vàrem tenir ocasió de parlar el divendres passat, ja ens recordava que entre l'Inter i La Múnia hi ha una rivalitat especial, perquè bé, va ser el primer partit oficial que va disputar l'Inter a la seva doncs, curta història de moment, i bé, per això d'aquí aquesta rivalitat tan, tan, tan positiva, per què no dir-ho així?
Sí, i de fet un Lamunia que continua sense saber guanyar l'Inter.
Sí, sí.
De los partits que ha jugat amb l'Inter no l'ha guanyat mai.
I té la mesura allò una miqueta presa, eh?
Sí, sí. I de fet pensaven ells que podien guanyar-lo, perquè de fet se li posava les coses molt bé amb el gol de Peñas a la mitja hora de la primera part. Després l'Inter doncs, va treballar molt en defensa, molt ordenat, buscava molt a les bandes, se li notava la mancança de delanters, de fet el Manolo doncs, no va treure fins a la segona part el Javi, un Javi que se va autoexpulsar quan faltaven 10 minuts, uh-huh. ell mateix, i bé, l'Inter doncs, va aprofitar ja quan l'Amunia estava jugant amb 10 jugadors per l'expulsió de Limón, al minut 92, doncs aquest penal que Pablo marcava l'empat a un Inter que lo va treballar molt bé per les bandes, va tenir les seves opcions i penso que va ser una miqueta més ambiciós que l'Amunia, que l'Amunia lo va tenir tot a favor i al final no lo va poder aconseguir.
Quan va acabar el partit, el Toni va tenir ocasió de parlar amb Manolo Cantos i les declaracions de l'entrenador de l'Internacional eren aquestes.
Sí, yo creo que nosotros hemos hecho nuestro partido, ellos han tenido una ocasión, marcaron el gol, después el gol que le han anulado el árbitro, para mí pues lo ve claro el árbitro, desde donde estamos no se puede ver si fuera el juego, él ha pitado, yo creo que cuando un árbitro te pita, pues porque ve algo, y después penalti es clarísimo, es el minuto 90 como si quiera ser el 40, creo que nosotros hemos luchado, hemos tenido el balón, no hemos dado el partido por perdido nunca, hemos intentado de cuando hemos ido perdiendo poner tres delanteros para rear esos 15 últimos minutos y bueno, nos ha salido bien como el otro día nos salió mal y perdimos. Yo creo que el Inter ha hecho su partido y nada más.
Reclamar por reclamar y reclaman a que te fuera yo, que ellos digan que no era, pero el Sobrense podía, al Inter podía reclamar un altre penal, el penal sí, que lo ha quitado el Javi.
Es que para mí es claro, pero el otro de Javi también llega por detrás y pegan un empujón y se desentienden del balón. Pues bueno, la gente como cuando vas arriba no están acostumbrados a que te piten en contra y todos los partidos los vas ganando muy fácilmente, cuando llega y te viene un resultado en contra, pues lo más de eso es echarle las culpas al árbitro.
Si miren bé el partit, valoran bé el partit, la primera part l'Inter ha tingut dos o tres pilotes clares, ell han tingut una i l'ha aprofitat, la segona ells també han aprofitat la seva, en canvi l'Inter jo penso que ha posat una miqueta més que ells. Jo he vist l'Amunia, no sé com l'has vist tu, especular massa.
Sí, bueno, ellos han aprovechado el gol y nos ha pasado más o menos igual que la semana pasada con el Suburense. Aprovecharon las ocasiones y se cerraron atrás y a vernos venir. Y encima nosotros estamos un poco cortos de efectivo de delantero con la lesión de Yuk y Javi, que no venía a entrenar, que por eso ha jugado lo último. Y bueno, yo creo que es un equipo que nos ha dejado jugar y ha dejado jugar al Inter, pues nosotros también tenemos jugadores que pueden hacer daño. No es un equipo que haya querido lanzar muchos balones para afuera, hasta el final, sí, ya ha buscado a Fofana o al Peña cuando ya no ha podido, y que creo que el Inter ha hecho un buen partido, mucha presión arriba, no le hemos dejado de tocar con comodidad ahí en medio campo, y bueno, creo que el punto no lo hemos merecido por la lucha, la entrega, por los jugadores que han terminado reventados.
¿Continúa la Munia sense guanyar l'Inter, eh?
Bueno, eso es una rivalidad que tienen desde atrás, yo dos partidos que he jugado con ellos, uno que le ganamos allí, aquí que le hemos empatado, pero bueno, yo creo que la Munia estará ahí arriba y tener un equipo, aunque haya especulado con el resultado, pero este equipo jugando a fútbol tiene que ser buenísimo.
Lo del Javi,
bueno, hablaremos.
No me puedo aguantar, ¿no?
No, bueno, no se puede hablar en caliente, ni ahora no. Diría.
Lo que pasa es que yo pienso que no le hace un favor al su equipo.
No, por eso, ahora en caliente, pues no sé, yo ya sabes cómo soy, no me he despedido, más le hablamos y se lo que se le tenga que decir, hay que decírselo a él personalmente, creo que he salido caliente y bueno, es una jugada que no tiene por qué hacerla, pero que lo que hay que hacer es recuperarlo porque anímicamente está un poco venido abajo, no ha podido venir a entrenar esta semana. Y todo se le viene en contra cuando sale, no marca gol y bueno, pues cuesta, y lo que tenemos que hacer es intentar recuperarlo, pero no criticándolo, sino intentando recuperarlo por las buenas.
Empateu aquí, la setmana que ve aneu al Camp del Piera, un camp petit, complicat, però que jo penso que podeu treure quelcom d'allà, eh?
Bueno, jo antes de jugar este partido nos faltaban 12 puntos, ahora nos faltan 11, que es lo que hay que hacer, sumarlo cuanto antes, los 42 puntos, para que el Inter como institución esté tranquila y haga lo que tenga que hacer de sus cosas, porque hay unas cosas por ahí volando, y bueno, pues creo que lo importante es sumar los 42 puntos cuanto antes. El equipo está entrenando bien, está luchando bien, se está entregando todo, lo damos todo en los entrenos, en el campo, pues yo creo que podemos estar contentos con eso.
Fa gràcia quan Manolo Cantos diu, hay unas cosas por ahí volando.
Sí, jo me vaig quedar amb les ganes de preguntar-li què és lo que està volant.
Què és lo que està volando?
Sí, però me imagino que lo que ell va dir és que, bé, crec que aviat hi haurà eleccions a l'Inter i m'imagino que és cosa d'aquesta.
Suposo, no? Suposo.
M'imagino. Me vaig quedar amb les ganes. Vaig estar a punt de preguntar-li...
Què són aquestes coses que volen?
Sí, però no ho vaig poder posar contra
Les valoracions del partit, les que han escoltat de part de Manolo Cantos, l'entrenador de l'Inter. Passem full, Toni. Ahir diumenge el Sobrense doncs, volia aprofitar-se precisament d'aquest resultat de la Múnia. I ho va fer, sense grans escarafalls. El Piera teòricament doncs, havia de perdre aquí a Aiguadols, com ho va fer al final per 4-1, però va fer falta que el Piera igualés el marcador a 1 perquè el Sobrense es tornés a reenganxar, no?
Sí, sí, me va recordar molts partits del Sobrense, no? Quan té l'aigua al coll és quan reacciona, no? I me va agradar, no? Perquè, de fet, a la segona part el Sobrense va ser diferent a la primera. La primera, doncs, va marcar el gol i ja està. I aquí
un gran gol de Litus, per cert, de falta,
sí,
eh?
Sí, un gran gol, eh? Litus estava ahí molt bé, eh? Sí. Es veu que això de les botes noves...
Sí, les botes noves... aquestes botes tenen una història que en el seu dia ja...
Sí, no, aquesta setmana parlarem d'aquestes
sí,
botes,
parlarem, eh? Parlarem.
Sortirà les
sí,
botes
sí,
d'aquesta setmana.
Sí, les botes
setmana, Litus. Però, déu-n'hi-do, va fer un bon partit i de fet la segona part doncs, quan ells empaten i empata precisament el millor golejador que té
sí,
ells,
Cali,
que és el Cali, uh-huh. I un gran gol
A la sortida d'un córner, això va fer que el Sobrense es tornés a posar les piles perquè havia decaigut massa en excés.
I se la va posar bé, no? Perquè després van començar ja a arribar els gols. Jo em quedo amb un gran gol de Toni Salido.
Sí, sí.
Impressionant. Era el 3-1.
Era el 3-1, no? Era el 3-1. El 2-1, bé, teníem dubtes si era o bé Toni Salido o bé Litus, perquè és una jugada una miqueta embolicada de rebots a l'àrea.
Toca en Toni Salido.
Sí, finalment que sembla que la pilota acaba tocant en última instància Antoni Salido, per tant se la notem amb ell, i el tercer un autèntic golaç buscant el pal llarg, la va creuar doncs, i la va clavar a la cassoleta, com es diu en aquests casos. Era el 3-1 i el 4-1 ja gairebé a les acaballes, un gol d'anar-hi, d'insistència a càrrec del Joan Gázquez, que posava aquest 4-1 definitiu, i bé, el Sobrense que ha fet o ha tret tres molt bons resultats dels primers partits de la segona volta.
Sí, sí, un Sobrense doncs que...
Bueno, l'últim de la primera, al camp de la Fundació,
sí.
El primer doncs no va poder jugar, és el partit pendent amb la Múnia, el derbi se'l va endur amb l'Inter i aquest 4-1 d'ahir amb el Piera. Diumenge que ve ja serà una altra història perquè el Vilanova del Camí tradicionalment ja sabem que és un rival molt, molt difícil. 10 minuts i les 9, hem d'escoltar què és el que deia el Jordi Serra quan va acabar amb aquest partit.
Sí, ara sonarà una mica estrany, no? Però potser el que ens ha vingut bé és que ens empatessin. A partir de l'empat ells ja no han tingut més ocasions, l'equip s'ha reactivat i bueno, no és que hagin jugat un gran futbol, però s'han vist sobretot un gol fantàstic del Salido i bé, al final hem apretat molt i físicament hem sigut superiors i aquí s'ha cantat el partit. El que passa que no sempre podem fer aquests riscos perquè un dia ens sortirà rana i perdem dos punts o tres que ens seran claus després dels resultats que, com bé dius, s'han donat aquesta setmana, no? El Molanta i el Covelles han solucionat bé la papeleta, el Sobrense també, i l'Inter i la Múnia pues, es van repartir un puntet per cadascú, no? No sé si a la llarga serà bo el punt per la Múnia, però bueno, nosaltres a seguir treballant. Ara estem a les nostres mans, estem a tres punts, hem de venir aquí i bé, si no pinxem més... Pues el dijous 12 de març pues, es pot veure un bon partit, si s'hi veurà igualment.
Entenc que jugar contra aquests equips no ha de ser fàcil, no? Perquè generalment són equips que estan força descompensats, no? Tenen bons jugadors i altres que no ho són tant, no?
Sí, és un equip que venia amb 14, que té la referència del Cali, que no sé si recordeu, era un davanter que va venir a jugar amb el Sitges al temps del Conill. Tenia un parell de davanters ràpids, a darrere hi havia algun que era bo, però altres eren molt lents, ja ho sabíem, no? Allà a Piera va passar exactament el mateix, davant ens van fer bastant mal, però darrere molt lents, no? I bé, doncs hem intentat apretar amb l'Alejo de principi, que a l'Alejo doncs, li hem d'anar donant minuts, hem cregut convenient que fos avui, el que passa que encara està molt verd, i bé, ell fa provoca faltetes i tal, però encara no es gira i encara li falta minuts, però clar, si no li donem en partits oficials no podrem veure'l mai, no? Després, a la segona part, doncs, el partit ha canviat brutal, per a mi les centrades de l'Andreu i l'Auger, que ha estat molt bé la segona part, doncs, han sigut importants per l'equip. Per cert, l'Andreu és un fitxatge nou de cap procedent del Vilanova amateur.
És un jugador que, pel que sabem, ha estat entrenant sempre amb vosaltres i finalment ha aconseguit doncs, tenir la fitxa, no?
Sí, porta ben bé doncs, des de mes d'octubre així amb nosaltres i bueno, vaig parlar amb ell, per degut a les circumstàncies, perquè l'equip està... La veritat és que hi ha molts problemes, no problemes interns, problemes de lesions, problemes de malalties, de treballs, i bé, doncs, al final treballant s'ha guanyat una posició a l'equip i ja sabia que era l'últim home, però mira, se l'està guanyant, avui ha fet una bona segona part, una bona mitjoreta, i ja et dic que els canvis avui el Xino no està molt fi, el posar el Dani Abril a davant ha sigut important i sobretot doncs, bé, la velocitat que hem imprimit a la darrera mitja hora és l'1 de sempre, si ens volen ser en primer ritme és difícil que ens parin.
El gol del Toni Salido ha valgut per tot el partit pràcticament, no?
Sí, són d'aquells que es veuen poc, no? Ara ha posat la tele i al minut 5 xutarà amb Torell allà i farà un, no? Però bueno, el Litus ha marcat un parell de gols, el Salido un, que el Salido reclama l'autoria del segon gol, però jo crec que ha sigut el Litus. Crec, no, bueno, dilo per la ràdio, pues ho dic.
Des de fora dona la sensació que era el Litus.
I el qual...
El que passa que després no han dit que era el Toni.
Sí, sí, sí.
Que havia tocat en el Toni i havia entrat.
Sí, bueno, l'han vist tocat amb el genoll, però bueno, l'han marcat entre tots, no? Entre la pinya que fa l'equip. Després ha entrat el Sergio davant, perquè el Sergio encara no està bé, ens ha fet una bona feina, i com a premi al final, pues, com a bon esforç, com un treball descomunal que està fet el Gerard, que és un porter, que a Vilafranca ens va donar un gol, pues, avui em creu convenient donar-li uns minutets, i la veritat és que el nano es defensa força bé.
Uh-huh. Bueno, esteu a 3 del líder, heu retallat 2 punts.
Sí, bé, jo vaig estar aquí veient el partit ahir, la veritat és que la Múnia és un equip molt complicat, és un equip que... Aviam, no és que jugués un bon futbol, jugant un ritme molt lent els dos equips, pel meu modo de veure, jo m'agrada més la velocitat, de fet jo m'emprenyo com un tonto quan no juguem ràpid o fem massa tocs, que era el que ens passava la primera part, fins que ens emmarquem el gol, i ahir pues, el ritme va ser molt lent, la Múnia es va trobar potser un premi, que ja es pensaven que tocaven el 0-1 aquell que amarran bastant, i bueno, es van trobar amb un penal, i jo crec que el resultat va ser just, i a nosaltres ens ha beneficiat.
Bueno, ara pensar una miqueta en divendres que ve, que teniu... d'aquells camps sí, complicats.
Aviam si podem recuperar algun efectiu, el Mario i el Gastón ja sé que encara no, Sergio Moreno també està fora, el Lluís és un jugador que pot comptar molt poc. Bé, hem incorporat l'Andreu, l'Alejo i estem treballant molt fort per reincorporar el Sevilla és un jugador que ens interessa molt i ja hi ha hagut 2 setmanes que fins i tot el dijous va estar entrenant una mica amb nosaltres perquè hi havia una mica de malentesa. El divendres va tornar a entrenar amb els Sitges, el nano avui ha anat amb els Sitges i jo me n'alegro molt de la victòria dels Sitges per descomptat, però crec que el Sevilla tindria que venir d'altres i anar agafant una mica de minuts. I prou falta que ens fa, que no enganyo Manel, jo sé que ell té problemes i que nosaltres també en tenim, i a nosaltres al Sevilla li podríem anar donant joc i el Sitges em sap greu però es queda sempre a la banqueta.
No, perquè teníem entès, el Sitges té previst de concedir-li la baixa ja la setmana que ve.
Sí, aquesta setmana, aviam, més que ja et dic, avui també hi ha hagut algun tocat, l'Alejo ja et dic que ha jugat, però també ja ha carregat, està darrere l'orella, i bé, doncs necessitaríem aquell camp de Vilanova al camí, amb la velocitat d'aquest jugador i altres armes que tenim, doncs podem sumar els punts. Per què no? El Vilanova del camí és un equip molt irregular. Si els surt un bon dia serà difícil, si els comencem guanyant i apretant fort, potser es desinflen aviat.
Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer.
5 minuts i arribarem a les 9. Eren les declaracions que feia el Jordi després d'aquesta victòria, còmoda victòria, 4-1, tot i que amb aquest petit impàs de l'empat del Piera, com dèiem, gràcies al gol de Cali. Al final, aquests 3 punts que al cap i a la fi li serveixen al Sobrense per consolidar-se en aquesta segona posició, I a veure si a poc a poc aquest grup d'onze es va posar, Toni, una miqueta al dia. Pel que tenim entès, el partit Cubelles-Molanta, perdó, juga dimecres, aquest dimecres, no?
Dimecres, sí.
Aquest dimecres a les 9 de la nit.
A les 9 del vespre, sí.
Un dels partits endrarits, el Cubelles-Molanta. Per tant, un...
Bon partit,
un duel entre dos grans d'aquest grup d'onze, entre el tercer i el quart, eh? Per tant, doncs, a veure què passa, perquè... El Molanta està apretant i molt fort. Últimament ve de guanyar 1-5 al camp del Vistalegre.
En aquells camps que es guanyen les lligues, eh?
Sí, senyor. Sí, senyor. Allà on el Sobrense es va deixar 3 punts...
Va
ostres.
Perdre una miqueta de lliga, el Sobrense, sí, en aquell camp. Sí. En canvi, el Molanta l'ha guanyat, eh?
Encara es pot recuperar, això.
Bé.
El dia 12 de març, aquí amb la Múnia, compte com arribin els dos equips.
Jo?
Si es mantenen aquests 3 punts, o en el millor dels casos, el Sobrense ha pogut retallar encara una mica més la diferència, compte, eh?
Jo, si el Sobrense està en, com està ara, en aquest moment...
I amb el plus del Sevilla?
I després de veure com ahir vaig veure la Múnia, si no canvia molt la Múnia... No sé què et digui. Jo,
què creus,
si
que podem veure una miqueta en la Múnia en plan especulador?
Si jo tingués que fer una travessa, apostaria... Pel Sobrense, això és seguríssim.
Bueno, una miqueta també la Múnia potser va apostar pel factor empat. Dimecres que discutíem aquí amb el Manu, que ell defensava que l'empat, doncs, molts cops és un bon resultat. Més enllà de la sensació de que perds 2 punts.
Sí.
No?
Sí, el que passa que...
Hi ha partits que sí, que un ha de jugar a saber empatar també, no?
Sí, jo la vaig veure,
són teories, eh?
Jo la vaig veure a la Múnia, el que vaig veure jo era que és un bon equip, que té bons jugadors, però li falta joc, per el que vaig veure jo. Jo no puc parlar molt perquè he vist a la Múnia 2 partits. Amb el Sobrense va mereixer guanyar el Sobrense, amb l'Internacional l'empat és just. És això, amb això em quedo, però si jo ara tinguessi que fer una travessa, torno a repetir, jo apostaria més pel Sobrense que per la Múnia, perquè per mi el Sobrense té més joc. Uh-huh. Juga més per les bandes, quan el Sobrense juga a futbol fa mal, i jo penso que el Sobrense és més efectiu que la Múnia de lo que jo vaig veure en aquests 2 partits. Al tercer ja parlarem.
De moment, però, la diferència encara continua sent de 3 punts favorable al conjunt de la Múnia. Doncs amb això, no,
per
favor.
Ja està, ja està.
Bueno,
ja
però avui tenim la solució.
Sí, avui tenim
avui
solució.
Avui tenim la solució,
home,
sí, senyor.
Aquesta no se l'esperava.
Sí, aquesta no se l'esperava. Acabem, ho deixem aquí. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
A tots vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció una setmana més. Tornem amb més informació esportiva, com sempre, el dimecres de 4 a 5 a la tertúlia Pilota Safora. Que vagi molt bé, molt bona nit.